Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joan Trias. Víctor de Aldama afirma davant del jutge que es va repartir amb José Luis Ábalos i Koldo García entre 3 i 4 milions d'euros en comissions. L'empresari de la trama insisteix que part dels diners anaven a parar directament al PSOE, tot i que no ha portat proves més enllà d'una conversa de WhatsApp. Aldama també diu que va pagar pisos perquè Ábalos i l'actual ministre Ángel Víctor Torres hi tinguessin trobades íntimes. Torres ho nega i ja ha anunciat que sí que carallarà.
Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba. Porque no puede haber prueba de lo que nunca pasó, de lo que nunca ocurrió.
Aquest dimarts declararà davant del jutge del Suprem un dels principals investigats, Koldo García, aleshores xofer i mà dreta d'Ábalos. Altres qüestions. Les assignatures específiques de literatura catalana i castellana passaran a ser optatives a partir del curs que ve. És un dels canvis que el Ministeri d'Educació ha exigit al Departament per adaptar-se a la llei estatal Lomloe. Estem parlant del batxillerat. El treball de recerca també perdrà pes i ja no computarà com el 10% de la nota final del batxillerat. Arrencat el judici contra un avi de Muià acusat d'abusar de les seves 5 netes d'entre 9 i 13 anys. Això va passar durant 14 anys. La fiscalia li demana 39 anys de presó, mentre que l'acusació particular que representa les noies n'hi sol·licita 52. Els lletrats del Congrés obren la porta a tramitar l'exigència de Junts perquè Pedro Sánchez demani sotmetre's a una qüestió de confiança. L'informe jurídic no hi posa problemes i aquest dimarts la mesa, controlada pel PSOE i Sumar, ho haurà de decidir. Si dona llum verda, facilitaria que Junts i el PSOE recondueixin negociacions i es desactivi l'amenaça dels de Puigdemont de retirar el suport parlamentari. També milers de pagesos i ramaders de tot l'estat han protestat a Madrid contra l'acord de la Unió Europea amb Mercosur per eliminar els aranzels. Els productors catalans alerten que el pacte fomenta la competència deslleial, ja que els països sud-americans no tenen una activitat tan regulada com la dels europeus. El govern reconeixerà la trajectòria del fundador de Mango, Isaac Andich, amb la medalla d'or de la Generalitat. La condecoració s'aprovarà al Consell Executiu d'aquest dimarts. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant l'acte de lliurament dels Premis de Foment del Treball.
Crec que és el fòrum adequat per anunciar-ho, perquè vostès, que són, la majoria de vostès són gent d'empresa, són empresaris, potser són els que més poden copsar el valor de la trajectòria d'Isaac Andic, però això us vull anunciar que demà el Consell Executiu de la Generalitat atorgarà a Isaac Andic a títol pòstim la màxima distinció que té el govern de Catalunya, que és la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya. Crec que és ben merescut.
A l'acte també s'ha reconegut el president del grup Planeta, Josep Creueres, com a empresari de l'any, i el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, per la seva trajectòria. Esports, Lamine Yamal estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes per un traumatisme de grau 1 al turmell dret. El davanter del Barça té afectat un lligament. El Barça femení, Carol Graham, és dubte per enfrontar-se dimecres al Manchester City a la Lliga de Campions per unes molèsties a la cuixa. I precisament la capitana del femení blaugrana, Alexia Putellas, explicava al Tot Costa de Catalunya Ràdio que està en plenitud després de la greu lesió de lligaments que va tenir el genoll.
Físicament igual i mentalment et diria que inclús més forta.
Ja hi ha nou president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán. L'han escollit a les eleccions aquest dilluns fins l'any 2028. El Barça de bàsquet encara una setmana de doble jornada a l'Eurolliga, havent perdut 5 dels darrers 6 partits europeus. El visitant aquest dimarts al Palau Blaugrana serà el Fenerbahçe de Jessica Vicius, l'exentrenador del Barça. Ho transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també al 3CAT. També en bàsquet el Girona ha presentat Moncho Fernández com a nou entrenador en substitució de Fotis Katsikaris. I el Joventut ha fitxat l'escorta Mai Oni, de 27 anys, procedent de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
Estem solcant l'antena en l'éter de la nit, eh? Això ha quedat molt, molt radiofònic. I amb un somni sonor. Un somni sonor que diu... És aquell que va entrant molt a poc, va venint, que gairebé no el sents. Però de sobte es anirà situant. Mira'l, 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 mira'l. Es queda de lluny, queda de lluny. Això és Pimpelles, no? Es veu que va molt bé el ping-pong pels reflexos, el moviment. Mira, mira quin moviment. Això és un mate. I aquest és el resum d'ahir.
Mira, de quina part del porc es fa la cansalada i per què es diu així?
La cansalada surt de tota la part exterior del porc, el que és la pell.
L'altre, quantes llunes plenes hi ha en un any? O no sé si n'hi ha una cada mes?
Mira, volia fer una pregunta. La llei marcial, en què consisteix aquesta llei marcial?
La llei marcial.
Mira, una curiositat. A veure, l'estàtua de la Llibertat que està a Nova York,
sí?
Quin any la van...
inaugurar?
Bueno, sí, sí, es va inaugurar. Quin any es va? Mira, curiositat.
Sí.
Miss Liberty va ser inaugurada a una celebració, sembla ser espectacular, doncs el dia 28, hi ha alguna data que canvia, però la més repetida és el 28 d'octubre del 1886.
Volia preguntar, la patata, quan es grinya, que surten, jo l'he vista que surten unes branques per allà, per què es deu això? Quin és el motiu?
Els grills.
Les patates que surten gris són patates velles. Quan surten els grills és que volen anar a la terra. Els grills aquests són tòxics, no us els mengeu.
El que volia contestar sobre els disulfits.
Sí.
Què era això? Resulta que això està legislat i que es pot posar, però no està prohibit, no?
Francesca, és boniato o muniato?
Jo diria amb D de Barcelona.
I per què els ous ferrats amb cansalada són tan bons?
Depèn de com se facin. L'important és deixar el sabor del greix en l'oli.
Un bon resum de 16 trucades, entre les quals destaquem la del Lliberat de Marcles.
El meu pare era de l'equip de la Lleva de Lliberó. Però sembla que hi ha el senyor Quina Marcles que es diu el Jumet de Cala Maria, que es diu... que és l'equip de
o sigui, hi ha una persona viva que es diu com?
El Jaumet de Cala Maria.
Jaumet de Cala Maria. De quin poble, dius?
De Navarcles.
De Navarcles, el Jaumet de Cala Maria de Navarcles.
Sí, encara és viu.
I què deu tenir, 105 o 106 o 107 anys, no?
No, 104, eh?
104,
sí. El seu equip de la Lleva de Llobaró no pagui ni 104 anys ara.
Doncs i gràcies al Josep de Navarcles vam saber això, que encara hi ha un excombatent, en aquest cas de la Lleva del Víbaró, que doncs roman en vida, 104 anys, el Jaumet de Cala Maria de Navarcles, i ja li vam demanar que li fessin arribar la nostra salutació. I va, aixequem segona hora, 93-201-7474. Per cert, hi ha algú que sàpiga què és la llei marcial exactament, si ens la volgués dissenyar una mica? I mentre anem fent, cap a Barcelona, amb l'Isidre. Bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Mira, en relació al tema que s'ha estat tractant anteriorment sobre famílies acollidores... Uh-huh. He sentit que el representant, em sembla que ha dit que era la FAP o alguna cosa així.
Sí.
Ha dit que, clar, que amb les famílies acollidores hi ha, diguem-ne, una manera de tractar un factor emocional importantíssim. Uh-huh. I m'ha semblat entendre que deia que la família acollidora ho és per sempre, perquè es converteixen en el referent del noi o la noia que han acollit.
Uh-huh. De fet,
jo voldria saber...
Digues.
Voldria saber que la representant de l'administració, que no recordo com ha dit que es deia...
Helena.
Doncs l'Helena ha dit que hi havia, diguéssim, una dotació econòmica, sí, per l'infant que,
correcte,
suposo, gestiona la família d'acollida.
Una prestació bàsica i complements.
Sí. Jo voldria saber què passa quan aquest noi o noia fa 18 anys. Perquè aleshores, a partir d'aquell moment, són majors d'edat.
Uh-huh.
Quina prestació, què reben? Perquè el que és evident, o bastant evident, és que avui en dia un noi o una noia de 18-19 anys està anant a la universitat o està estudiant.
Uh-huh.
Llavors, aquí, això com queda? Com es resol aquesta qüestió?
A partir
qüestió?
Dels 18 anys. Interessant pregunta, Isidre.
Molt bé. Moltes gràcies. A veure si algú ens dona resposta.
A veure, sí, tant de bo. I si no, tant de bo que ens escoltés l'Helena Lladós Monzó, directora de l'Institut Català de l'Acolliment. I si ara, Helena, ens estàs escoltant i ens vols trucar, t'ho agrairem.
O la mateixa persona de la FAP que
o el Toni, el Toni mateix, exacte.
Això, el Toni, sí.
D'acord. Isidre, bona nit.
Vinga, adéu-siau.
És ràdio en directe i això des de fa 38 temporades en aquest mateix telèfon, el 93-201-7474, que va superant el que podríem dir aquest allunyament del tracte humà que hi ha en la tendència general de la societat. Aquí segueix havent-hi un contacte directe, us atendrà l'Aina, i avui mateix, ara mateix, podeu entrar en el programa, cosa que demostra, per exemple, la Roser del barri de Sant Antoni. Bona nit. Ets aquí? Anirem abans a Girona. Carmina, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Jo em permeto explicar-vos la meva versió de lo de la Coca-Cola.
Del Cuba Libre.
Exacte. Perdó. Del Cuba Libre. Tot això ve de quan a l'any 1900, molt pocs després d'acabar-se la guerra de Cuba i que Cuba s'alliberés d'Espanya, la Coca-Cola va arribar a Cuba i es va fer la primera concessió. Aleshores, de la combinació del rom de l'illa amb la Coca-Cola, algú va tenir la gran idea de posar-li Cuba Libre. I d'aquí ve, o així m'ho crec jo.
Mm-hmm. Per tant, seria purament una astúcia comercial.
Segurament, però no crec jo que els que s'ho van inventar pensessin en una astúcia comercial, sinó en una evidència de que la illa s'havia alliberat i que d'aquella barreja en van dir d'aquesta manera. Segurament després van aprofitar i van fer l'astúcia comercial.
Mm-hmm. O sigui
aquesta
que...
és una conversa que vam tenir fa més de 50 anys amb un grup d'esplai que anàvem i que teníem un... Cada dissabte teníem un tema de conversa i aquest dia com a una lliçó d'història i no com res diferent ens ho van explicar i ho vam estar parlant durant 2 o 3 hores com si es tractés de solucionar la fi del món.
El poble vol ser lliure, d'alguna manera, Cuba Libre, i a partir d'aquí, pues, aquella producció de ron, també, i en aquí és el que ens explicava el Guillem del Fortpienc, que unit amb el que era la llibertat nord-americana, barrejava la Coca-Cola, no? Aquesta era una visió.
Sí, sí, originalment, per això, nosaltres aquí sempre interpretàvem la Ginebra amb Coca-Cola, però originalment era el rom de l'illa amb la Coca-Cola que entrava en aquell moment.
Mm-hmm. Molt bé, Roser, doncs ja veus, aquelles converses han ressonat avui als ignorants.
Això mateix.
Perdó, Carmina, no Roser, Carmina.
No passa res, és igual.
Gràcies i que tinguis bona nit.
Igualment, bona nit.
Doncs ara sí, Roser, del barri de Sant Antoni, bona nit.
Hola, Xavier, molt bona nit. Mira, era per fer una aportació a les 2 inquietuds que va proposar ahir el Josep Lluís d'Horta.
Sí.
Una era sobre el tema de la lleva del biberó.
Sí.
I que sí que hi ha supervivents, vull dir, que hi ha un oient, aquest senyor de Navarcles, ha dit que el seu pare ho és un, no?
Seu pare, però allà al poble hi ha una persona.
Això, exacte. Ell,
el seu pare, sí, ho havia sigut, però ja fa anys, sí, que no hi és.
Exacte. Doncs això, i que hi ha una agrupació de supervivents de la Quinta del Biberó que es va fundar l'any 1983. I hi ha diversos llibres que agafen, recullen llistats, també de la Batalla de l'Ebro, que també hi va estar molt implicada, bueno, en fi, que si busca una miqueta, mm-hmm, per internet trobarà informació. Jo és que en tinc 2 oncles, que ja no hi són, però un per part de mare i un per part de pare, que els 2 ho van ser. Mm-hmm. Estem parlant de persones nascudes entre el 1900 i el 1921, que d'aquí ve el de la Quinta del Biberó per els joves que eren, mm-hmm, quan van tindre que afrontar la guerra. I l'altra inquietud que ell proposava era que quantes llunes plenes hi ha en un any.
Correcte. Eh?
Aleshores, entre 12 i 13, val? Per què aquest canvi, no? O sigui, que no tots els anys té 12 llunes, perquè el recorregut, perdó, de la lluna és de 28 dies i mig. Llavors, això proposa un decalaix, que cada quant temps, que no sé quan és, doncs fa que siguin 13 llunes. Però el normal són 12 llunes. O sigui, una lluna plena cada mes, segur. Però, aleshores, aquest decalaix de temps fa que cada X temps, cada X any, doncs aquell any hi hagi una lluna plena. Per exemple, tall d'exemple, doncs l'any 2013 es van donar 13 llunes plenes, que la segona lluna plena, perquè ens entenguem, va ser el mes d'agost. Uh-huh. Vull dir que cada any que hi ha 13 llunes plenes toca amb un mes diferent, per dir-ho d'alguna manera, vale? Allà on cau aquest decalaix. No sé si queda clar, perquè és un tema una mica complex.
Queda molt clar, i a més ara estic llegint el nostre Twitter que el Joan Anton Català Amigó, que és astròleg i astrofísic, astrònom, confirma que està entre 12 i 13 llunes plenes.
Veus?
Sí, sí.
Doncs bueno, doncs són coses d'aquestes que són molt curioses, no? És a dir, que el recorregut de la lluna, com que són 28 dies i mig, i un mes té 30 o 31 dies, doncs clar, cada cert temps, doncs es fa un decalatge. També els anys de traspàs, els anys que el febrer té 30 dies i no 29, bueno, sí. Molt bé, doncs això és tot.
Excel·lent, moltes gràcies i bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Del barri de Sant Antoni cap a Vilafranca, Magí Anguet, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, mira, volia preguntar quantes paraules s'escriuen exactament igual en castellà o en català i quantes paraules també de la llengua catalana s'escriuen amb una sola lletra de diferència en català o en castellà. I bueno, res més, aquesta és la pregunta.
D'acord, gràcies, bona nit. De Vilafranca del Penedès al barri del Besòs, Pep, bona nit.
Sí, hola, bona nit.
Aviam.
No, és que al començar el programa parlàveu d'això del moniato.
Sí, moniato,
si era
moniato
o boniato.
Sí.
Jo sempre, en català, sempre havia dit moniato.
Moniato amb M, eh?
Sí, no fotis el moniato, o vull dir coses d'aquestes, sí, tonteries d'aquestes, no? Clar, el dir-ho ara per ràdio m'ha fet dubtar. I llavors jo he consultat el diccionari i en català és amb M.
Amb M, eh?
És moniato.
Moniato.
I llavors, en castellà sí que és amb B de Barcelona.
Amb boniato.
Sí.
Sí, sí, sí.
Doncs, bueno, no sé, només aquesta... era aclarir aquest tema i res més, vull dir...
Està molt bé, Pep, us ho agraïm.
No, res, vull dir, al contrari, jo us escolto estones moltes vegades i hi ha coses que em fan molta gràcia, són curioses i, bueno, no sé, m'agrada escoltar el programa.
Doncs per molts anys i bona nit.
Molt bé. Bona nit.
Ens escriu el Miquel per xarxa, diu: soc el Miquel de l'Espluga de Francolí, referent al tema del coalibre. Es diu només amb ron amb cola. Amb ginebra amb cola hi ha un altre nom, que és raf. Ginebra amb cola. Raf. És veritat, em vol sonar a mi això de raf. I per què raf? Raf, raf no té res a veure amb el Royal Air Forces. No sé si va per aquí. De vegades podeu sentir una miqueta de facècia, i és perquè, clar, aquí hi ha una interacció. Nosaltres ens veiem aquí, vosaltres no ens veieu, ens sentiu, i és clar, aquí hi ha una dinàmica visual que també a vegades genera uns, com un altre tipus de discurs, una altra narrativa, que queda molt bé aquest mot. Doncs el Miquel això diu que hi ha un altre nom per al vodka amb taronja, es deia destornillador, el desllorigador. Això em vol fer pensar allò molt llunyà, quan començàvem a treure el tipet a l'aire, aquell moviment que fèiem. Doncs va, que anirem ara cap a Eixample. Glòria, bona nit.
Hola, bona nit, Javier. Jo era per aquest senyor que ha parlat de les armenyes.
Sí.
Que nosaltres vam tenir, que ara ja no tenim, un hort a dalt al Carmelo, que ja era d'uns avis meus, i després va passar als meus pares, i bueno... I en teníem dos arbres. I a mi també eren unes peres que m'encantaven i mai més ni vist.
Caramenyes.
Ceramenyes.
Ceramenyes, no caramenyes.
En teníem dos de molt grossos, uh-huh. I les paretes eren, feien ramets de 5 o de 6, però eren petitones, Però eren boníssimes. Jo les he recordat molts anys perquè m'agrada molt la fruita. Jo me'n recordo perquè els meus pares eren, ara direu una tonteria, però bueno, molt amics del senyor Escrivà, perquè també vaig néixer en una pastisseria, i el senyor Escrivà, a l'avi del Cristià d'ara,
sí.
Era, bueno, li agradava, i cada any el meu pare en collia i amb una cistella li portava amb el senyor Escrivà.
Portava un...
I és una fruita que jo al mercat, bueno, jo ara fa molts anys que no vaig al mercat, però no n'hi he vist mai. Aquest senyor diu que m'havia comprat. Jo no m'havia vist mai. Al mercat de Sant Antoni, que és on jo anava a comprar. Però era... Bueno, a mi m'ha fet tanta il·lusió quan he sentit que, bueno, ja estava allí feia... Bueno, jo us escolto sempre, ja ho sabeu. Ja sabeu que sempre dic que sou la meva droga.
Gràcies.
Però m'he aixecat, m'he posat la bata i dic, ara vaig a trucar.
Està molt bé, t'has llevat per nosaltres.
Vale.
Gràcies, bona nit. Vostès són formidables, que diria Alberto Oliveras, no? Ceramenyes. Jo no havia sentit a parlar mai d'aquest tipus de pera. Pera, la pera ceramenya. I és el que té aquest programa, perquè demà en un moment d'una dies no tindríem pas peres ceramenyes? I faran aquella mirada així, d'on baix aquest ara? Anirem ara cap a Manresa. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bueno, avui, altre tema, la lleva del Vívaro. Jo tinc bastanta documentació perquè el meu marit li va tocar d'anar-hi. I bueno, ara ell ja no hi és. Però cada dia escrivia un diari. Escrivia així a mà, portava qualsevol paper. Després al mig traduïa i llavors, quan podia, passava fulles a màquina. I ara aquest diari està ben traduït, perquè una meva neboda, doncs, va fer el treball de recerca de fi de carrera,
sí.
I va fer això. I tenim tres llibres, un és el diari pròpiament dit, llavors hi ha un recull de tota la documentació que ell guardava tot. I bueno, hi ha carnets de reaccionament, papers que dius, vaig tenir, Jo no sabia ni que existissin, tot i tenint-les a casa meva, fins que van al seu recull.
Sembla que l'hem perdut.
Si algú deixar els llibres que tinc, no, perquè només n'hi ha un exemplar, se n'haurien de fer més. Però sí que tinc, per exemple, els llibres que primer es va haver de traduir del que ell havia fet. Primer amb un bloquet, després ho va fer amb fulles de quartilla i llavors d'allà es va traduir en foguis. I aquests de foguis, si algú estigués interessat, em llegia, per exemple, les vivències in situ de el que passaven d'explicar de menjar patates crues, d'anar a robar doncs, si passaven per algun lloc que sentien soroll de gallines, anar a robar un gall i llavors a vegades la gent i els deien ai no pot, i els convidem, vull dir, és bastant impactant perquè sabeu els carinyos del drama, encara hi havia bona gent doncs que s'hi passaven per
que
casa
seva, que es posaven al seu lloc, clar.
I encara, sí, els ajudaven.
Sí, sí, sí. Maria, i es pot consultar aquest material?
Bueno, jo a casa meva, sí, vull dir d'alguna manera, jo, sí.
Sobretot el diari, el que és el diari.
El diari és el que fa... El diari el tinc escrit amb foguis, també. No, està editat, però està editat dels foguis, i el tinc a dintre l'ordinador, també. Clar. Perquè em podria fer les còpies que calgués.
Clar, i això,
diari.
Potser alguna editorial voldria donar-li vida?
No ho sé, si alguna... Jo de llibres del treball de recerca pròpiament, té tres volums. Un que és el diari, degudament traduït, després hi ha un recull de documents, perquè ell ho guardava tot.
I com es deia ell? Com es deia? Com es deia?
Joan Galindo.
Joan Galindo, de Manresa, també.
Joan Galindo Roche.
De Manresa.
I bueno, va estar set, entre servei, ja ho deia, que li havien robat mitja vida.
Però, Maria, ell d'on era ell? D'on era?
De Manresa,
De Manresa, molt bé.
Sí.
Doncs li agraïm aquesta informació, perquè no sabem a qui li pot estar sent d'interès, i amb el seu permís, si hi hagués possibilitat, li consultaríem.
Sí, 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 i llavors, goita, podríem hasta fer-ne fotocòpies, jo despendre'm dels documents, no, que no ho faré.
No, per descomptat però, que no, però donar-los a conèixer,
però facilitar,
sí.
Facilitar la lectura, sí, perquè són coses que s'han de saber.
Oi tant, oi tant.
No pot quedar a l'oblit.
Quan fa que no hi és, el Joan? Quan va morir?
Ara fa 17 anys.
17 anys. I vostè com està?
Aquest mes de desembre, mana?
Vostè com està?
Ara, ja em pots dir-ho tu, ja. Ara més ben superat, però a més es va morir de cop. Es va morir de repent.
Ja m'agradaria a mi, sí, que em passés, això, sempre ho penso.
Oh, a mi també, però pels que queden, li asseguro que és un trauma que no toca.
És un trauma. Però sí, no, diguem que no ho fas murga, no? Pim-pam.
Sí, 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 no, jo ho voldria per mi,
Sí, sí, ja està, ja has acabat.
Però jo, a mi em va costar molt de superar. Perquè, clar, acabaves de veure que va sopar i jo vaig pujar, bueno, perquè tenim un ull familiar i a dalt hi tinc els ordinadors i això, i bueno, jo vaig pujar dalt i es va quedar baix. Vaig tornar a baixar no sé per què i ja no hi era.
Ja no hi era, se li va parar el cor.
Sí, i clar, vull dir, bueno, jo almenys jo vaig tardar molts anys i tardat.
Clar.
Superar-ho.
Doncs, Maria, vostè manté viva la seva memòria i ho comparteix amb els ignorants.
Sí, sí, i si ja dic, si hi ha algú interessat, li podeu donar el meu telèfon.
D'acord.
I jo, encara que sigui fent fotocòpies, doncs, perquè jo penso que sí que són coses que...
Val la pena saber-ho.
Ja en tinc de deixades. perquè el que és pròpiament el diari, que és el que és més interessant per la gent, perquè, esclar, veus el dia a dia i t'esgarrifareu i fa posar
ben segur,
la
ben segur, ben segur. Maria, una abraçada ben gran.
Igualment.
I que tinguis bona
gràcies,
nit.
Gràcies, però...
Igualment.
Gràcies, gràcies. I vosaltres igual.
Doncs va, que són dos quarts.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia. There are places I remember
all my life, though some have changed. A mesura que te vas fent gran, vas descobrint més coses de la vida i jo crec que ens hem de ajudar uns als altres a anar a aquest programa. Em sembla molt, molt interessant per això, no? Per poder compartir la nostra experiència i ensenyar-nos uns als altres, perquè seguim seguint ignorants, però d'alguna manera la saviesa s'adquireix quan comparteixes l'experiència. In my life,
I love you. Quan escolto La nit dels ignorants 3.0, no sé què tinc.
El dilema. Ha arribat el dilema amb l'Albert Duran, que de, segons un estudi de la Fundació Pimec, la meitat de les empreses reconeix que hi ha discriminació per edat a l'hora de contractar persones sèniors, no? Que ja tenim una edat. Les empreses opten per perfils més joves perquè pensen que són més modelables i amb els sous més baixos. I l'Albert Duran planteja el dilema. S'hauria de contractar en funció de l'edat o del rendiment de la persona?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada jo crec que el més normal seria que l'edat no es tingués en compte per res. Em sembla que el més intel·ligent seria apostar per la vàlua de la persona, que ve avalada per la seva experiència, pel valor que donen els anys de dedicar-se a una professió i de saber com fer front a situacions de tots colors. I això, si no han descobert un sistema nou, només s'adquireix amb el temps. Una persona sènior et dona moltes més garanties que algú que acaba de sortir de la facultat o que amb prou feines acaba de posar els peus al mercat laboral. En una societat normal no hi hauria color, encara que l'experiència valgui diners. Però en un món en què sembla que després dels 50 s'entra en la dimensió desconeguda i més que un actiu s'acaba sent una rèmora que surt massa cara, la lògica queda en fora de joc. I si la persona és una dona, la lògica es converteix en un acudit de mal gust. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera ben diferent. Prioritzar una persona jove és fer una inversió de futur. És formar algú segons les necessitats que l'empresa té. És escriure en una llibreta per començar, no pas en una, a la que li queden poques pàgines. L'experiència, diuen, és un grau, però també implica tics, a prioris, vicis en la manera de funcionar i prejudicis. De vegades, val més una mirada nova que doni una visió diferent, que no pas una mirada cansada amb les solucions de sempre. S'ha de saber innovar. En l'era digital, les persones analògiques no són un pas endavant. Al contrari, qui més preparat que qui ha crescut amb les noves tecnologies i es mira el món a través de la pantalla d'un mòbil o d'un ordinador? Per qui les xarxes no són com un jeroglífic de les antigues piràmides. I aquest és el dilema. Millor contractar una persona amb experiència o una de jove amb una visió innovadora? Com ho veieu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau.
El dilema amb Albert Duran, gràcies. La Josefina al Mercat de Sant Antoni ens diu que per ella la dita és Nadal per Nadal, qui res no estrena, res no val. I la Dolors de Flaçà escriu per dir que han anat a l'encesa de llums a la plaça de Flaçà i que hi ha un arbre de tions que han fet la colla del ganxet de Flaçà i que és molt curiós perquè són tions fets de ganxet. Doncs si passeu per Flaçà i us ve de gust de fer-hi un cop d'ull, ho podreu comprovar. I ara a Badalona, Carles, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Com t'has de dir, Xavier, Javier...
Com tu t'agradi, o Xavi, o el que t'assembli.
Bueno, era per parlar de Lleva Vivero.
Sí.
El 2016 es va fer un homenatge a una obra de teatre que es deia In Memoriam, de Lluís Pasqual. I en aquella època quedaven uns 10 de la Lleva Vibró vius. Vale? Mica en mica han anat morint, i un d'ells, per exemple, que va morir, el meu avi, que va morir el 2016, o un altre que coneixia, que es deia Joaquim Uller. Els dos vam aconseguir, doncs, fer uns llibres de memòries, i també es poden consultar, i en coses, però molt interessants i molt impactants. I és una pena, doncs, que cada cop em quedin menys. Diuen que em queda un, no? Van dir l'altre dia.
Això han dit, sí, sí.
I, no sé, és molt, molt interessant.
Molt bé. Vols donar alguna referència per poder-ho consultar?
Sí, per exemple, el llibre del Joaquim Uller es diu... Bueno, del meu avi es diu Notes d'un soldat, que també té la gràcia perquè els dos pintaven. Llavors també hi ha referències pictòriques, al moment. I el del Joaquim Uller, bueno, és també fàcil de trobar. Però hi ha coses tan impactants que és una pena, doncs, que es perdin. Uh-huh. Doncs que diguéssim de primera mà, com n'expliquen ells una cosa, doncs ja ha explicat la senyora que ha trucat abans, que per exemple passaven moltíssima gana, o que per exemple no tenien uniforme, o que per exemple es van, dins de la república es van cometre moltes barbaritats, i una d'aquestes barbaritats per exemple va ser agafar gent, doncs, tan jove, igual que la Segona Guerra Mundial es va fer amb les joventuts hitlerianes, doncs aquí a Espanya també ho vam fer abans, i aquestes coses a vegades, doncs, no es tenen prou en compte.
Ben cert. Carles, alguna cosa més?
No, era afegir només això, doncs... que aquesta memòria, doncs, no s'hauria de perdre.
Amb un homenatge als membres, als excombatents de la Lleva del Víbero.
Exacte.
Gràcies i bona nit.
Molt bé.
El per què aplaudim els humans per expressar quan una cosa ens agrada, sobretot en un espectacle.
M'ha agradat sentir el Jordi. Ara feia temps, fa molt temps que no el sentim.
Sí, 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 tant.
I demanava pel fet la tradició d'aplaudir, no?
D'aplaudir, exacte, per no? mostrar que ens agrada una cosa.
No sé si en el món dels micos, dels monos, aplaudeixen també allà. No ho sé, si... No em vol sonar com si algun lloc ho hagués sentit.
Algun vídeo d'aquests has vist potser d'aplaudint, sí. Algun ximpanzé.
Sí, 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 no sé per què.
La gent mira vídeos de gatets i tu de ximpanzés.
No, però a vegades te surten, no és que els busquis, però t'apareixen coses que dius, guaita, què fan ara? Sí, sí, aquest sistema dels vots, no, això? Busques un tema de naps i et surten coses que poden tenir alguna relació, però que no t'interessen. Però alguns sí que t'hi enganxes, no? Passa,
sí,
tu?
Sí, sí, estan bé.
Aquests els nanos de riure, que els hi donen un tros de llimona, quan se'l posen pobrets a la boca. Què més?
Doncs mira, ara és el torn de la Francesca de Riudecols.
A veure, per què se li diu biscuit de la reina? Deve ser algun ignorant? Em pot contestar això.
Biscuit de la reina, que és molt bo aquest biscuit.
Parlem ara del metro, però de mesura, amb una pregunta del Josep Lluís d'Horta.
Qui va inventar el metro i per què precisament que va dir sense centímetres?
També.
I també tenim pendent una pregunta o reflexió, podríem dir, que ens proposa el Manel de Castellterçol sobre els horaris escolars.
A veure si és millor la jornada continuada o la jornada partida pels cursos de primària, secundària.
Ara feia molt que no el sentíem, també.
I mira, abans has parlat de la llei marcial. Ahir ens ho va preguntar el Jordi de Mataró, el podem recuperar.
La llei marcial, en què consisteix? Ara fa dies que Corea va dir una la llei marcial. En què consisteix aquesta llei marcial?
I tenim resposta?
Sí, perquè la Mercè del carrer Indústria ens ha deixat un missatge de veu amb la resposta.
Aviam.
És una llei imposada per l'Estat que otorga facultats extraordinàries tant a les forces armades com a la policia perquè puguin actuar en cas d'un desordre. per exemple, en cas d'una rebel·lió, en fi, alguna cosa d'aquestes que faci falta que actuïn ells. Llavors tenen totes les facultats per poder-ho fer, és això. Jo crec que en el cas de Corea, doncs va... Clar, es va precipitar el president a l'imposar aquesta llei. Potser vés a saber si tenia alguna informació, això no ho sabem. Però de cara a la ciutadania, doncs, potser va ser molt fort imposar aquesta llei. Però bueno, ell, mira, va tindre la delicadesa, per dir-ho d'alguna manera, de dimitir.
Magnífic, surt la pregunta del Pou i li enviem una salutació ben ferma a la Mercè del carrer Indústria per aquesta assistència, eh? Molt bé, molt bé. El goig del programa, al voltant d'aquests dos conceptes, el que és la companyia, d'una banda, i de l'altra, el coneixement. I algú diria, i la música, no? També, perquè arribarà d'aquí una estona, a menys que vingui alguna trucada.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del País.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Anem a Llers, Queixàs, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Aviam.
Senyor Solà, escolteu, jo vaig trucar fa poder dos mesos o dos mesos i mig, perquè el temps passa ràpid, ara no recordo ben bé, i era que vaig dedicar l'última d'allò a la Marsellesa.
Sí.
Sí, i el vaig dedicar en el senyor d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Uh-huh.
És veritat, no?
Sí.
Correcte. Hasta aquí bé. Esclar, jo ara veig que... Vete, soc de... Sí. Soc pagano des dels anys 80. De l'any 80 vaig començar, em penso, que tinc el carnet d'aquell temps. I molt bé, jo ara veig que s'ha repetit la jugada de l'any 89 que varen fer el Congrés en el Palau de Vidre de Lleida. I allà es barallava en d'allò, l'Hortalà, que ja em diràs tu també aquí, el que ens varen fent passar, en Joan Hortalà i Arau. Llavors hi havia l'Adivert Barrera, que era el de... el que estava de... Bueno, ja t'ho explico, ara no em ve el nom d'aquí, la Generalitat, i l'Àngel Colom. Bueno, i amb aquelles votacions, l'últim, en Colom es va juntar amb en Carot, que feia el trio, i per 16 vots varen guanyar. Això vol dir, bueno, poca cosa. Per 16 vots. I van passar 9 o 10 anys al desert. Ens en vàrem anar del 89, bueno, cap al 2000. sense fotre gaire res. Han tot malament. I ara veig un 48,50 i l'altre 52 i pico, estem allà mateix. Tornem a estar allà mateix. Estem pocs que érem i parió l'abuela. Hem quedat a la meitat.
Pocs i malavinguts. Que diuen,
mana?
Pocs i malavinguts.
No, molt. Perquè saps què passa amb això? Diuen, els que han perdut s'han d'ajuntar amb els que han guanyat. Això és una trola com un d'allò, perquè mai ha passat això. Els que han perdut t'han dit Déu, Déu que us va parir, i tots cap a casa. Llavors tornem a anar amb un retrocés acollonant. A part de que jo tinc companys aquí a l'Empordà que han plegat, i companys aquells històrics, eh? Podria començar a dir noms i quedaríem acollons, perquè aquí, llavors quan hi havia això del 89, a l'Alt Empordà érem uns 80. Amb tot l'Alt Empordà, eh? Ara què ens trobem? Per exemple, Figueres està fet una d'allò, un desastre, però un desastre. Aquests si anessin cap a casa i sortíem guanyant tots. Però hi ha coses que dic, hòstia, això no em lliga, que hàgim d'anar així sempre.
I la pregunta seria, quin futur té Esquerra?
Si segueix així no gaire bo i em sap molt de greu, perquè veig, jo donant de baixa no m'ha donat la gana, que si ha de plegar algú que pleguin ells. Perquè ja, jo... el del 155 és una putada molt grossa, però n'hi ha un altre pitjor per mi. Jo tinc molt de pressi i no hi he parlat mai amb ells, i tinc molt de pressi el germà Margall, també Pasqual com l'Ernest, perquè són dos fenòmenos. Veiem com a Nadal, Nadal a Girona, en Quim Nadal és en Quim Nadal, doncs aquests també eren iguals, aquests dos, i el que els hi han fet no tenen perdó de Déu, Esquerra. I un dia vaig trucar-hi i em va sortir una secretària. I em diu, oh, és que no saben ben bé si és aquell que va sortir dient que ell no tenia la culpa. I ara no recordo el nom, bueno, és igual. Que va sortir, disculpa, ah, perquè això allà... Diu, però jo no tinc la culpa. Quan si no tens la culpa, què collons surts? I li vaig dir a aquella noia, dic, oita, dic, aquí hasta que tancava la porta i apagava el llum, ho sabia. Si jo des d'allà sé el que heu fet, i els d'allà, els d'Esquerra, és que són molt tontos, ho sabeu tots, i això encara no ho acaben d'explicar. I això és un dels motius que vaig estar a punt de plegar.
Però no ho has fet i tens esperança amb el partit, i demanem a veure...
No, amb aquesta gent que ara, no.
No ho veus gens.
No es mereixen res.
Ni uns ni altres.
No. Aquesta gent que ara, guaita, que s'ho facin mirar al metge, comentant que jo li tenia molt d'allò en Junqueras, i guaita, ja veus com va, que no.
Sentim aquest desànim i demanem a veure quin futur i creieu que té una formació com aquesta, vista la situació actual.
S'hauria de donar amb una gestora i començar de zero.
D'acord, Queixàs.
Vale?
Gràcies.
I, més, vinga,
bona nit, bona nit. Ens agrada aquest nivell d'allò que en diem de confiança, no? I, escolta'm, d'explicar-ho quarts de dues de la matinada i demà li diran Queixàs ahir quarts de dues, eh? Fent l'explicació. Va, obrir un capítol d'efemèrides i Goita, què fan ara?
Distance.
Aquest és un veritable incombustible. Michael Edward Mills, el seu creador, un dels referents, multiinstrumentista, cantant i compositor americà que va ser membre fundador del grup de rock alternatiu REM. El Rapid Eyes Movement, no? Aquella singladura que fem d'ulls abans de dormir-te, allò que fan... No? Agafes una... Jo, com diu, poses la sisena. Això ja agafa, escolta, em vas cap a la dimensió desconeguda. Avui compleix 66 anys. Si coincidiu amb ell, sou un 17 de desembre, que passeu una bona jornada. I ara un record per la gent que ens va deixar un dia com avui, exactament pels seus familiars. Com m'agrada aquesta dona. Tema saudade, encara hi parlàvem, de la morrinya, que diuen els gallecs, la saudade i els portuguesos, aquest enyor, no? Aquest sentiment de nostàlgia, de melangia, ho dèiem amb la Dolors des de Mèxic, no? Trobes a faltar, i tant. I és un saudade, en aquest cas, amb Cesària Evoria, una digna representant de la música atlàntica des de Cap Verd, ens va deixar un dia com avui, precisament a Cap Verd, era 2011, i la causa, doncs, hipertensió i insuficiència respiratòria. Com dèiem, record per totes les famílies que teniu significat aquest dia. I ara un agraïment per la Dinarès Masseguer, exactament, el Joan i la Carme, matrimoni d'aquí de la zona del Pont de Vallcarca, que ens han fet això un separador maquíssim, el que és una Nadala en forma de punt de llibre, casolana. Moltes gràcies per les bones festes. I acabarem amb una darrera melodia que reserva avui el Pau Bartrolí.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. He triat aquesta cançó per dos motius. El primer és que em transporta a la infància, a la música que sempre he escoltat a casa. Els meus pares, tant el meu pare com la meva mare, són apassionats de la música italiana. I ara també el meu germà i jo. Des de petit que he escoltat Paolo Baresi, Umberto Tuzzi, Eros Ramazzotti, Gino Paoli o Laura Pausini, per dir alguns exemples. D'aquí que hagi triat aquesta adaptació de La Forza de la Vita de Sergio Dalma. La cançó original és del Paolo Baresi. El Sergio Dalma també ha agradat molt, eh? A casa també ens agrada el Sergio Dalma. I el segon motiu és perquè la considero una cançó d'aquelles que curen. Tinc una carpeta de cançons que es diuen així, cançons que curen. I aquesta cançó en concret, recordo haver-la escoltat en un moment especialment complicat, en algun d'aquells moments més baixos que tots hem tingut en algun moment. Jo espero que avui heu tingut tots un dia fabulós. Però sobretot, si no és el cas, si avui has tingut un dia doncs, una mica més gris de l'habitual o ho veus tot una mica més fosc, si el teu cor ha plorat una miqueta, doncs aquesta cançó crec que pot ser útil. Escolta bé la lletra i demà ho veuràs més bé. A mi em serveix per recordar el preciós regal que és obrir cada dia els ulls i respirar cada dia. Així que us la dedico a tots vosaltres, a tots els oients i també a tot l'equip que fem cada dia plegats aquest programa. Que tingueu molt bona nit. Descanseu.
Cuando te recomen los silencios y el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte. Y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía. Es nuestra dignidad, la fuerza de la vida que no preguntará qué es la eternidad, aunque sepa que la ofenden, que la venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conduce. No te dejarás de fe hasta dentro de la cárcel de esta enorme hipocresía y en los fríos hospitales de ese mal de nuestros días. Una fuerza te vigila, tú la reconocerás. Esa fuerza testaruda que hay en ti, que sueña y no se va.